A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I gairebé podríem començar la conversa per una... per un dels textos incorporats en un fulletó molt ben editat, molt, titulat Carnaval Gay, i que incorpora un text de l'obra Eva Túrmix i Ginebra, de Joan Duran, de l'any 2016, amb un fragment molt, molt concret que ens sembla que ens ajudarà a contextualitzar la situació. Perquè a Sitges, l'esclat indòmit i frondós del negoci turístic es mesclava llavors amb el magma que sorgeixia d'uns locals nocturns que just acabaven d'obrir. Uns espais mínims on s'hi desplegava d'amagat una vida a les esquenes de l'asfixiant dret canònic que tenia segrestada, en dins d'un puny revestit de negre, la moral de tot el país. Eren uns espais estrets, emmirallats, endomassats de permissivitat, on l'expressió desbocada de les personalitats més invisibles gaudia d'una acceptació i d'unes llibertats insòlites. Els regentaven homosexuals que havien recalat a la vila durant la dècada dels 50 i els 60, homes que es vantaven de dur una vida artística sense cap altra cotilla que no fos la del vestuari del show i que de seguida fixaren la seva residència a Sitges. El passat, no aquest dissabte, l'anterior, també en aquella xerrada del carnaval que es va celebrar al Retiro, en Brandon Jones gairebé exposava en veu alta el final d'una etapa, quan es referia que molts d'aquests locals nocturns del casc antic de Sitges, que en el seu dia havien estat veritables epicentres del carnaval gay, estaven tancant i que la pandèmia havia d'alguna manera obligat a tancar els que ja quedaven. Montserrat Esquerda, bon dia i bona hora.
Hola, Vicent, bon dia.
No sé si ha estat especialment fàcil començar a enfilar aquesta història del carnaval gay, per bé que el carnaval gay ha estat indissolublement associat al carnaval de Sitges durant molts anys.
Vicent, una cosa. Estic amb el Joan Escofet.
Sí.
De Ribes,
sí.
Que ens acompanya també aquí en l'entrevista, perquè també forma part, com el Isidre Roset, d'aquest grup de memòria.
Mm-hmm. Ara et preguntaria, Montserrat, m'escolteu tots dos o el tens al costat i...
Estem amb mans lliures.
Ah, perfecte. Perfecte, doncs, si ens escolta en Joan Escofet, aleshores, benvingut també en Joan, i la pregunta és la mateixa. Començant pel principi, si ha estat relativament fàcil o difícil començar a enfilar una història del carnaval gay de Sitges, quan tothom sap que ha estat un fenomen absolutament associat al nostre carnaval al llarg de la història.
Fàcil, sí, perquè Antoni Cella ja ens l'havia enfilat, aquesta història. Gràcies a ell hem pogut fer molta memòria.
Mm-hmm.
Però ens falta material, sí.
Lo difícil és trobar material de l'època, no sé, perquè, bueno, de moment ha estat difícil. I aquí, des d'aquí fem una crida també a qui pugui tenir material a casa, de fotografies, flyers, vídeos inclús d'aquella època, ens agradaria poder aconseguir-los per fer una petita documentació, no?, del que passava en aquells anys, mm-hmm. de l'any 83, 80, 90, en què el carnaval estava molt associat al carnaval.
Perquè quan veu començar a treballar en això, Joan, Montse?
Pues nosaltres portem com a grup de treball un any i pico, no?
Sí.
I és un dels temes els que tractem, perquè és... diguéssim que és característic de Sitges, el carnaval i els homosexuals han estat sempre relacionats, no? Per tant, és un dels temes en els que tractem dels molts més, no? Concret, el fanzine aquest que hem treballat, pues, l'hem fet en dos mesos. No?
Sí. I suposo... Però... Digues, Montserrat.
No, que jo ja fa més temps que vaig fent... que vaig anar a arxiu, me vaig posar l'any 2008 a recollir documentació de premsa i també a fer entrevistes, junt amb l'Eloi Biosca, entrevistes a gent que ens podien parlar d'aquells temps.
Uh-huh. Quina... No, no sé si dic quin retrat et vas començar a fer. Quan vas començar a posar en marxa aquest projecte de les entrevistes fa tants anys enrere? Quina sensació et va quedar en el sentit de si és quelcom que és molt recordat, és molt valorat, o que ha quedat arraconat amb el pas dels anys per diguem-ne, per l'altre carnaval, d'alguna forma, pel carnaval de les entitats o de les rues? Quina sensació et queda?
Me sembla que la percepció que ens vam endur l'altre dia és que és un carnaval enyorat. Mm. Enyorat perquè hi ha la sensació de que no es podrà recuperar aquella vistositat, aquella elaboració de vestits espectaculars, aquell ambient de festa i d'alegria permanent. És la sensació que ens vam endur.
Sí, una mica la transgressió de la norma, no? Mm-hmm. Perquè... sembla que el carnaval, a partir dels anys 90, ha seguit un camí més normatiu, més de rua, més de... Tu hi pots passar, tu no hi pots passar, i això creiem que va en contra de l'esperit del carnaval.
Gairebé sembla que exposeu, Joan, una paradoxa, eh? Que en els, sí. moments, en els moments de la prohibició... hi va haver un carnaval que era més transgressor, que era més, no sé si dir, més valent, més deixat anar.
Era un espai de llibertat.
Un espai de llibertat. I en canvi ara que suposadament, òbviament, bé, suposadament i no, sobre el paper hi ha molta més llibertat que no pas en època de la dictadura, dona la sensació d'un carnaval què? Més domesticat, més normativitzat?
Sí, almenys la sensació que tenim com a espectadors, almenys jo, és aquesta, sí.
Montserrat, aquest carnaval gay va tenir alguns referents en persones, en locals, en maneres de fer?
Sí, hi ha persones significatives, com el Jesús Camacho, que va fer molta feina en aquell sentit, i altres de la comunitat gay, que passa que és difícil és recuperar les memòries d'aquestes persones, perquè molts ja estan morts. Uh-huh. I a la sida va fer molta mal en aquest sentit, no? Perquè va escapçar d'alguna manera la memòria que teníem nosaltres de poder accedir a aquesta memòria directa.
Està clar, perquè estem parlant d'un carnaval que va néixer, òbviament, abans de l'avinguda de la sida, que la sida va estroncar en molts aspectes i va trencar en molts aspectes en la vida de moltes persones i que després, òbviament, el fil va continuar, però ja, no sé si dir, amb un altre registre no tan lliure o no tan deixat anar, Joan?
Bueno, també hem de donar importància amb els locals, que són els que realment, un cop els gais, entre cometes, es van fer fora de l'espai públic, no? Els locals són els que van entomar aquesta energia i suposo que amb el temps es va anar tancant en aquests espais més privats, no? dels propis locals, i la gent que portava els locals també va anar canviant, no? Llavors, el que nosaltres ens fascina d'aquell moment és la transgressió, la barreja entre els homosexuals i la ciutat, els ciutadans, no? Els ciutadans i ciutadanes.
Sí.
L'admiració que hi havia mútua entre tots dos mons, entre el submón i el món, o com ho vam dir, i la sinergia, no?, també que hi havia en el carrer Sant Bonaventura, el carrer del Pecat, vull dir, que era més festiu que hi ha nosaltres, no? Ara és més exhibicionista, no?
D'acord. D'alguna manera és més mercantilitzat, Joan?
Institucionalitzat, jo diria.
D'acord. Hi ha hagut dos aspectes aquí, segur. Digues.
dic que el carnaval és el contrari, l'esperit del carnaval
sí,
és
sí, està clar.
De la institució, no? És una mica anar contra la institució. Mm-hmm. Treure-li les vergonyes, treure-li la màscara, no?
I hi ha dos moments aquí que esmentàveu i fins a quin punt tota aquesta recerca històrica que esteu fent us ha ajudat a definir-los una miqueta. Per una banda, en Joan ens comentava en el moment en què el carnaval gai va ser progressivament arraconat de l'espai públic i va anar a parar als locals. Quan ho podem situar, això? I arran de què? Si és que hi ha algunes causes o algunes raons?
Home, sí, tothom ho sap. Aquell famós denegació de la carpa, vaja, el passeig marítim que va fer, la petició la va fer els membres del Candil, com va ser, el desembre del 82, quan s'estava preparant el carnaval del 83.
Sí.
Hi va haver una convocatòria pública de doneu-nos idees per millorar el carnaval i el col·lectiu del Candil van fer aquesta proposta. Doncs nosaltres ens agradaria tenir una envelada baixa a mar, un espai on lluir i exhibir les disfresses i on poder ballar. Mm-hmm. Aquest envelat va ser denegat.
Estem parlant de fa 40 anys enrere.
Sí, 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 l'any que ve 40 anys.
L'any que ve 40 anys. Aquest embalat fou denegat i això creus que va ser un punt d'inflexió, Montse, diguem-ne, en la presència del carnaval gai al carrer?
Bueno, allí es va haver un trencament. Bueno,
era una proposta del col·lectiu cap a la ciutat.
Sí.
I va suposar un ple de l'Ajuntament, un referèndum i al final la denegació, no? Vull dir, això que tota la institució municipal es pronunciï en contra d'alguna proposta que tu fas amb caràcter obert a la ciutat, crec que fa mal.
No? Tothom en contra tampoc, va haver algun col·lectiu, bueno, com sí. L'Ateneu, que no, que van fer una carta pública dient nosaltres sí, estem a favor, però diríem que sí, va guanyar la proposta de no donem permís per a fer l'envelat o no ens sembla bé uh-huh. aquest envelat. Sembla, pel que ens comentàvem diumenge a la trobada que es va fer, que hi havia gent recelosa que el protagonisme se l'emportessin sempre les disfresses del col·lectiu. Gent recelosa que també volia sortir a la televisió o a les fotos...
Bueno, que volien que la seva feina també s'apreciés i les càmeres, d'alguna manera, sempre anaven a enfocar els més extravagants, no? Uh-huh. I potser això els tocava amb la gent del poble.
Jo també entenc, no?, que volguessin el seu protagonisme, la gent que durant mesos es prepara la disfressa, inverteix diners i temps... Però, clar, va ser un no massa radical. Ells van haver llavors en aquell moment de correcuita a buscar l'alternativa, van fer el seu carnaval al Niu Amore, a la discoteca, i a partir de llavors doncs, ja van veure que s'havien d'organitzar la vida pel seu compte.
Sí. Suposo que en aquell moment es van desviar les dos carnavals. D'alguna manera, uns van seguir per els seus locals i els altres van agafar l'espai públic amb la rua directament.
Mm-hmm. Sembla mentida perquè aquí també, segurament els que tenim bastant de memòria, i va haver un moment, com comentàveu, Joan i Montse, que el carnaval gai, sobretot aquelles desfilades que hi havia al carrer Sant Bonaventura, havien pres un protagonisme molt important en la vida general sitgetana, però com si hi hagués hagut aquella sensació de ens està bé aquest protagonisme, però tampoc més del compte.
Sí.
Però clar, és allò que tu has comentat només començar, no? Que al mateix temps aquest carnaval repercutia econòmicament molt favorablement al poble.
Sí, evidentment.
Llavors, la fama, no? La quantitat de gent que venia per aquest carnaval i gent també del col·lectiu... potser no es va veure compensat amb aquest denegar l'envelat, no?
Es veu d'una altra manera amb la perspectiva dels anys, aquella decisió?
Ai, no sé, és que nosaltres no hi érem, nosaltres.
No, no, però ho dic en el sentit, òbviament. Però si 40, si 40 anys després, no sé si dir si el context, si d'alguna manera és tenint en compte l'època, les circumstàncies, tot plegat, allò es veu com un signe dels temps, o si veritablement s'entén com un moment en què Sitges va dir no, el que volem és un altre model de carnaval, o que sigui més vist per televisió que no aquest.
És evident que va triar un altre tipus de carnaval, no? Mm-hmm. Més institucionalitzat, més que es pogués lluir per la televisió a hora...
Sí, va ser també el moment que es decideix deixar de banda potser més el fardo i es s'opta més pel model Rio de Janeiro. Coincideix també en el temps. Es prenen moltes decisions en aquells anys, començament dels 80.
Entes.
I al final també coincideix també amb l'explosió de la sida, no? I són molts factors al final que fan que un es trenqui en si mateix i l'altre pues, agafi el caràcter que té actualment.
Ah, anem al segon aspecte que comentàveu també i que abans ens comentava en Joan, bé, el carnaval dels locals, que bé, tot aquest carnaval gay que després va anar cercant, com també ens deia la Montse ara fa un moment, locals on decididament poder expressar aquest carnaval amb total i absoluta llibertat. Ens va cridar l'atenció, bé, l'atenció segurament els que en són coneixedors no es cridarà tant, però en aquest debat de carnaval que es va celebrar al Retiro fa 15 dies, en Brandon Jones comentava, gairebé diríem, Montse, com si s'estés acabant també aquesta època, almenys el casc antic de Sitges, el Rovell de l'Ou, dels locals on se celebrava carnaval. Gairebé tots estan tancant per la jubilació dels propietaris, per la vida, la pandèmia tampoc ha ajudat. Gairebé marcava en Brandon el tancament d'una etapa, no?
Sí, però sí, és així. Aquí al centre han tancat els 6 o 7 locals que existien, al carrer de Sant Bonaventura tots ja sabem que han tancat tots, i està canviant. Sitges canvien, la gent canvia, les modes canvien, potser també la manera de celebrar el carnaval canviarà pels gais i pels hèteros.
Sí.
Perquè també es va dir al Retiro, no?, que ja fa temps que hi ha un replantejament
de tot en gent.
Perdent uh-huh. també, no?, públic. Va, tot s'ha de replantejar, clar. Res és permanent.
Això està clar. El món canvia, és evident, això. Sí, sí.
Hem de tenir en compte que els locals eren un espai de llibertat, també, pels homosexuals i les lesbianes en aquell moment, no? I ara ja no necessitem tant, potser, perquè entenem que la llibertat la podem viure a tot arreu. I potser això fa que també hi hagi una certa decadència d'espais d'aquest tipus.
I abans tot, vull dir, hi havia 4 pobles que feien el carnaval, ara uh-huh. ja es pot celebrar a tot arreu, no? Vull dir... Clar, sí, tot canvia.
Us ho dic perquè, és clar, tancada aquesta etapa, el Carnaval Gate haurà de tornar a ser o haurà de recuperar el carrer, tornar... No sé, com preveieu el futur del Carnaval Gate?
Bueno, jo diria que ja no és el Carnaval Gate, sinó en tot cas el Carnaval dels gais, les lesbianes... sexuals que vulguin expressar-se en aquest espai de llibertat i si els... Jo crec que hauria de tornar a l'espai públic, això sí. Hauria d'expressar-se amb llibertat i si pogués barrejar-se amb la ciutadania, pues molt millor.
Mm-hmm. Com ho veus, Montse?
Però no depèn de nosaltres, això.
No, està clar, però us ho pregunto, no només ja com a coneixedors i com a historiadors del fenomen, sinó també com a perceptor, com a testimonis de la realitat que tenim actualment, no?
Sí, clar, una cosa és documentar la història,
sí,
que fem des del grup de la memòria, i l'altra és l'associació Colors Sitges Link, no?, com es planteja el futur del col·lectiu a Sitges, són dos aspectes diferents, sí.
Perquè aquest carnaval gay que la història ens deixa i que comenteu aquest espai de llibertat, de creativitat, té algun vincle, per si algú ho vol establir o per si algú diu no, és que la Gay Parade de l'estiu no té res a veure amb aquell carnaval de la creativitat que es feia, o sí?
De fet, és un antecedent. És el més clar antecedent de tots els dies de l'orgull. Quan no hi havia dies de l'orgull, l'orgull s'expressava al carnaval.
Al carnaval.
I, de fet, per exemple, en el festín aquest expressem en molts llocs. A Sydney, per exemple, el carnaval i el dia de l'orgull és el mateix dia. I és un dia oficial que se celebra l'expressivitat de la dissidència sexual. No? Jo hi veig un clar antecedent de l'expressió que se celebrava o que festejàvem en el carnaval. És l'antecedent del dia de l'orgull que se celebra ara el juny.
I tal com està plantejada la Gay Parade, Joan, la veus com a, no sé si dir, successora de l'esperit d'aquell carnaval, o és una altra cosa, o és un altre registre?
També s'ha institucionalitzat molt, i no sé si és positiu o negatiu. A Barcelona, per exemple, n'hi ha dues, aquí n'hi ha una. A Barcelona n'hi ha una que és més alternativa i l'altra que és més institucional. S'ha de veure també com evoluciona tot plegat, però sí que encara veiem necessari que hi hagi un dia on es puguem expressar i reivindicar els nostres drets, perquè encara no els hem aconseguit.
Ho dic en el sentit... Deies, Montse, sí.
No tot el col·lectiu s'identifica amb la Gay Pride, per entendre.
No, jo, per exemple, no m'identifico. Sí,
també dintre del col·lectiu hi ha gent que opta de la Gay Pride i gent que prefereix celebrar-ho doncs amb activitats més culturals, més lúdiques. Mm-hmm.
Ho pregunto perquè amb tots els matisos que m'hi vulgueu posar, hi ha un col·lectiu més reivindicatiu d'aquelles consecucions que encara no han estat possibles, i hi ha un col·lectiu més festiu, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, sempre hi ha aquesta dualitat. Sempre existeix en la comunitat la gent que vol fer festa i la gent que vol reivindicar.
Per això amb tots els col·lectius.
Sí.
Hi ha gent que còmodament està a casa seva mirant pel·lícules i gent que surt a totes les manifestacions.
Però us ho preguntava en el sentit de si creieu que actualment... no sé si dir, pesa més en la balança el fet festiu que el fet reivindicatiu.
No. Jo crec que...
50-50?
No, jo crec que s'ha institucionalitzat i s'agafen temes concrets per una Gay Pride i es vol focalitzar, per exemple, en les famílies trans o en la gent gran... i es fa un esforç per reivindicar un aspecte de la comunitat, no? Mm-hmm. I llavors a això s'hi ajunta tota la celebració, que és festa, no? Bàsicament. Més que reivindicació. Jo entenc que és més festa que reivindicació. Mm-hmm.
Sitges continua sent un espai de llibertat, com ho era?
Pot ser-ho. Sí. Pot ser-ho. El que passa que sempre hi ha conflictes, no?
I competències.
L'espai sempre és un espai de conflicte i està bé que sigui així, també. Però vull dir, amb respecte, jo crec que sí que pot ser un espai de llibertat. Mm-hmm.
En aquest entorn del segle XXI, del 2022, testimonieu una certa, no sé si dir, involució en algunes de les consecucions com a col·lectiu, o una certa sensació per totes aquelles informacions i per totes aquelles notícies que ens parlen de casos d'agressions, de casos de diguem-ne, del col·lectiu violentat amb repetides ocasions? Teniu una certa sensació que s'està involucionant en algunes coses o no?
Bueno, tenim la sensació que veiem i percebim en els nostres cossos, no? Que és les agressions que estan allà encara. No, les vivim encara. Les diuen els transsexuals, les diuen els transgèneres, les diuen els homes gais, les dones, les dones.
Molta violència domèstica, que en diuen,
per
no?
Per tant, semblava que els anys 80-90 anaven en una direcció cada vegada més positiva, però sembla que no és del tot, no? Hi ha un aspectes positius que s'han assolit, però hi ha uns altres que encara estan allà pendents i que formen part del subconscient de la societat, no? Que sembla que són molt difícils d'extreure aquests estereotips o aquestes maneres de percebre la dissidència, no?
Ho noteu en, no sé si dir, també en les generacions joves?
Pot ser que no hi hagi hagut un esforç en l'educació de la gent jove, no? En aquest sentit. Pot ser. No, jo ho desconec perquè no conec el món educatiu, però sí que percebo d'alguna manera que els hi costa més, o en certa població jove els hi pot costar més entendre aquesta dissidència.
Mm-hmm. 11:27, la conversa començava amb la Montserrat i amb en Joan parlant de la necessitat de recollir tota la informació possible sobre aquests anys. Les persones que puguin tenir documentació a casa seva, que puguin ser testimonis, què han de fer, Montserrat, Joan? On s'han d'adreçar per deixar-vos aquesta documentació, per poder-ne parlar? Què han de fer?
Sí, a l'associació, a Color Sitges Link.
Que ens enviïn un correu a memoria@colorsitgeslink.org i si no, que contactin amb l'associació directament i nosaltres estaríem encantats de digitalitzar les coses que puguin tenir i estem d'alguna manera intentant construir un arxiu per salvaguardar aquest llegat marica, trans i lèsbic.
Per exemple, em falten fotografies d'aquells vestits dels grans minillats, no? O de la passarel·la.
Sembla mentida, Montserrat, tant que se'n parla i tan poques fotografies que hi ha, eh?
Em sorprèn que els fotògrafs, inclús de la vila, que no en tinguin de fotografies d'aquest tipus.
No n'hi ha de fotografies?
De moment no...
Les penjades al Facebook o així a l'abast no n'hem trobat. Per fer el fanzine ens hem quedat sense ni un mirinyac ni una passarel·la.
I en canvi com...
Demanar directament els arxius fotogràfics.
No, doncs per descomptat que això sí que seria un gran què, perquè com deia la Montserrat i en Joan, són uns anys molt recordats, però en canvi són uns anys poc fotografiats, pel que es veu, eh?
No,
dubtem que sigui poc fotografiat. Encara no ha sortit a la llum.
D'acord. O sigui que això està destinat a aquells que puguin tenir negatius, fotografies, exacte. Allò en un calaix que faci molt de temps que no les han mogut, a Color Sitges Link, a l'associació Color Sitges Link, tota aquesta documentació serà no només molt ben rebuda, sinó molt ben tractada. Del Carnaval Gai de Sitges n'hem parlat amb en Joan Escofet i amb la Montserrat Esquerda, i òbviament en el futur hi haurà més ocasions de poder-ne parlar. Montserrat, Joan, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.